Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. La incertesa sobre els efectes de la guerra en l'economia nord-americana porta a la Reserva Federal dels Estats Units a mantenir sense canvis els tipus d'interès. Tot i les pressions de Donald Trump per forçar una rebaixa del preu del diner, el president de la Fed, Jerome Powell, ha justificat actuar amb prudència per una previsible pujada de la inflació a curt termini.
Les implicacions de la guerra a l'Orient Mitjà per l'economia són incertes a curt termini. L'augment dels preus de l'energia impulsarà la inflació en general, però és massa aviat per conèixer l'abast i la durada dels possibles efectes.
Els analistes preveuen que aquest dijous el Banc Central Europeu faci el mateix que la Fed i mantingui sense canvis els tipus d'interès. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
L'escalada d'atacs a infraestructures energètiques del Golf Pèrsic augmenta la tensió als mercats. Teheran alerta de conseqüències incontrolables després del bombardeig del seu principal jaciment de gas. Israel ha matat el ministre d'Intel·ligència de l'Iran i diu que continuarà eliminant la cúpula del règim.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, treu pit després d'haver retirat els pressupostos per reconduir les negociacions amb Esquerra i espera aprovar els comptes abans de l'estiu. Els republicans, que ja no situen la recaptació de l'IRPF com a condició imprescindible, mantenen la mà estesa al govern sense renunciar als acords d'investidura.
Continuen les mobilitzacions a la comunitat educativa. Aquest dijous està previst que facin vaga als centres de les comarques de Girona, el Maresme i el Vallès. Això mentre aquest dimecres milers de persones s'han manifestat a l'interior del país amb talls de carretera a la Plana de Lleida, el Pirineu i la Catalunya Central.
La defensa de la llengua catalana i recuperar la dinàmica de països catalans entre els principals valors del nou Congrés de Cultura Catalana que aquest dimecres ha arribat al seu punt final. S'ha fet en un acte al Museu Nacional d'Art de Catalunya, on s'ha evidenciat que el relleu generacional és un fet. La facturació de la DO Cava va baixar un 10% el 2025. És el tercer any consecutiu de descens que des del Consell Regulador del Cava atribueixen a la sequera, als aranzels i a un canvi en els hàbits de consum.
Descarten que sigui per una baixada de la demanda, segons ha explicat el seu president Xavier Pagès.
Estem parlant d'una facturació d'uns 2.050 milions d'euros, que representa un 10% menys que l'any anterior. Dir que les gammes més altes, com podria ser el guarda superior, ha tingut aquest any un creixement de l'1,2%.
La caiguda de vendes ha afectat sobretot les exportacions, que han baixat un 18%.
Esports, brillant classificació del Barça per als quarts de final de la Lliga de Campions de Futbol, que disputarà contra l'Atlètic de Madrid. Aquest dimecres els blaugranes han passat per sobre del Newcastle a la tornada dels vuitens i han derrotat els anglesos per 7-2 després d'una segona meitat aclaparadora.
Els vuitens de la Lliga de Campions s'han completat amb classificacions també de l'Atlètic de Madrid, òbviament el Liverpool i el Bayern de Múnich, i aquests resultats: Tottenham 3, Atlètic 2, Liverpool 4, Galatasaray 0 i Bayern 4, Atalanta 1.
El duel català a les semifinals de la Copa Femenina de Futbol ha acabat amb classificació del Barça per a la final en detriment del Badalona Women. El partit de tornada triomf blaugrana per 4-1 després de l'empat a 0 de l'anada. A la final, el Barça s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid.
A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça juga aquest dijous la 32a jornada a la pista del València, amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Els blaugranes mantenen la baixa de Schengelia.
I en waterpolo, derrota del Sabadell a l'anada dels quarts de final de l'Eurocup masculina. Els sabadellencs han cedit a la pista a la piscina del Marsella per 17-12.
Fins aquí les notícies.
Cada migdia a la una... Ah! La solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt amb aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigui tan ben aprofitada.
Ai, no!
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 6 minuts. Tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio. Ara, a partir d'ara, els que truqueu al 93207474 ja és per parlar amb mi, perquè l'entrada doble per la funció de la setmana que ve ja ha estat regalada, per tant, podreu celebrar, si voleu. De fet, durant aquesta hora de programa encara tindrem algun altre contingut teatral que us pot agradar, però l'entrada d'aquestes tres que hem fet aquests tres dies ja han estat regalades. Així que gràcies per participar, però a partir d'ara ja podeu trucar només per fer alguna cosa, no? És a dir, per preguntar o per respondre, com ha fet l'Àlex, que ens truca des de Badalona. Bona nit, Àlex.
Hola, Marta, molt bona nit, què tal?
Molt bé, i tu?
Doncs molt bé, mira, aquí escoltant-te a punt d'anar a dormir.
Molt bé. Doncs abans d'anar a dormir, segur que ens vols respondre alguna cosa.
Sí, sí, comentar-vos un parell de coses molt breument. Mira, l'oient que ha trucat abans de la primera hora, que ara no recordo el seu nom, que ha dit allò de la frase feta castellana de circulo de mal asiento.
Sí, en Josep Lluís ha sigut, sí.
Això, en Josep Lluís. Bueno, pues, ser un culo de mal asiento és senzillament és allò, la gent molt, molt nerviosa que no sap para quieta en tot el dia. Uh-huh. Els que sempre estan amunt i avall i no paren de fer coses i es mouen molt i si s'asseuen, doncs s'asseuen 10 minuts i malament i se'ls mouen les cames i ja se'n van aquí i allà i amunt i avall. Molt això bé. Sé culo de mal asiento. És això, sí, sí.
Perfecte.
I després també, no, això ja és més en plan reflexiu, el que has dit tu a la introducció de tot el tema de la teva benzinera de joventut i tot això, i deixant de banda tot el tema dels carburants, que el camioner ha fet una exposició molt, molt encertada sobre del preu de la gasolina i tot, jo, pues, clar, pues, el dit tot això, que evidentment tot això, i evidentment estic molt d'acord en que tot això és un abús i és una vergonya amb els preus, doncs clar, he anat pensant i de cop i volta m'ha vingut a la memòria, doncs, la meva benzinera d'infància d'aquí de Badalona, que la tinc aquí al meu barri, molt a prop de casa meva. Mm-hmm. I m'ha vingut a la memòria, doncs, això, doncs, quan el meu pare i jo, quan jo era petit, a finals dels anys 80, primers anys 90, anàvem a posar benzina en el nostre cotxe, quan les benzineres encara, doncs, evidentment, hi havia els dependents que anaven amb el mono i la ronyonera a la cintura que te tenien, que les pantalles eren dobles i s'havien de posar, doncs, tot el que havies de posar amb els botons.
Sí, sí, ben diferent.
Sí, sí, tant, molt diferent, completament diferent, sí, 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 sí. I no, i m'ha vingut aquell record i ja he notat l'olor de benzina, que a mi tant m'agradava. que era evidentment molt forta, però m'agradava, mira, no sé per què.
Està bé. Bueno. Has tornat a la teva infantesa, vaja.
Sí, exacte, sí.
Sí, sí, el que ha passat. Molt bé. Doncs que bonic compartir-ho, Àlex, gràcies per explicar-ho.
De res,
que
i tant.
Que vagi molt bé.
Vinga, igualment, molt bona nit.
Adéu, adéu. En Lluís, des de la Batllòria, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Déu-n'hi-do, quins records aquests de la gasolina.
Ah, sí, eh?
Jo és que encara recordo aquells postes, aquells sortidors verticals que sabia que menjava el que te la posava i s'omplien uns gots de vidre, i cada got que vidre s'omplia era el litre, i llavors anava omplint el dipòsit.
Ostres, això, jo no ho he viscut, això, eh? Ara Lluís, m'has fet una imatge que no l'he...
De molt petit era, eh? Però sí que ho recordo. Sí que ho recordo, i això, sobretot, encara me'n recordo el sortidor de Caldes de Montbui, que estava a la mateixa plaça de l'Àngel, en diuen el Canaletes.
Imagina't si hem anat enrere avui, mare meva.
Sí. Però bé, jo no trucava per això, Marta. Jo
digues.
Aquests dies i tantes vegades me'n faig unes preguntes a mi mateix que m'agradaria compartir-les amb els ignorants, no?
Doncs vinga.
I mira, resulta que jo ara recordo l'any 75, concretament el mes de novembre, jo del 75, jo feia el dia 20 de novembre, que va morir el dictador, jo feia 5 dies tot plegat que havia fet els 15 anys. I aleshores, en aquells temps, que jo pertanyia doncs, als moviments escoltes i als moviments així, diríem que després es va tirar endavant la marxa de la llibertat i aquestes coses, una de les coses que s'acusava el règim era la quantitat d'hores de futbol que amb el futbol ens tenien a tots, diríem, el cap ocupat, no?
Ocupat, sí.
Distrets.
Sí,
i així,
sí.
Amb el futbol, doncs, ja no teníem temps a pensar ni a reflexionar ni a qüestionar res més. Estàvem distrets. I jo em pregunto, ha canviat gaire de llavors ara? I darrerament, tantes hores de futbol, bueno, diuen esports, però en aquest cas de sastre, el que més ocupa és el futbol. I els altres esports hi dediquen força poc temps. I llavors també veig que realment els periodistes que es dediquen als esports ja no són tan fet aquests màsters, perquè saben de tot, saben de política, de gestió, saben d'arbitratge, saben de medicina, de lesions. Tenen un coneixement tan ampli que saben de tot, no? Però clar, el que jo em pregunto fins quin punt, doncs, ja que es fa tant de futbol, doncs per què no es crea una emissora, igual que hi ha doncs, Catalunya Música i d'altres, que es dediqui exclusivament als esports? I potser tindrà més espai als altres esports a banda del futbol.
Un canal només per esports, de ràdio, vols dir?
Correcte. I aquests dies, la veritat, em pregunto, calien haver dedicat tantes i tantes hores el tema de la campanya del Futbol Club Barcelona per triar el seu president? I que consti que a mi, de tant en tant, també me'l miro el futbol i m'agrada el Barcelona. Sobretot les noies, perquè m'ho passo millor.
Mira, veus?
Avui, per exemple, he vist un trosset del final del partit de les noies per TV3.
Sí.
Però és que avui s'ha ajuntat que si el Barça de la Champions, que si el partit de les noies de la Copa de la Reina, que si després TV3 i Esport3 també estaven ocupats de futbol. Dic, ostres, al final hem dedicat tants recursos públics a través dels nostres mitjans públics per parlar tantes hores i tantes de futbol. És que no hi ha res més important que requereixi els nostres mitjans per poder informar o fer altres tipus de programes? No sé, són unes preguntes que...
Sí, unes reflexions que ens has fet. Dic, són les teves reflexions que ens has fet, que està molt bé que ho puguis fer.
Correcte, Lluís, i llavors aquestes preguntes que em faig, doncs jo les vull compartir aquí amb la nit dels ignorants, per aviam si hi ha altres ignorants doncs, que també es pregunten això, i si en tot cas si ens hi ha alguna resposta a durar.
Molt bé, perfecte. Doncs a veure què ens diuen, Lluís. Moltíssimes gràcies per compartir-ho.
A vosaltres.
Que vagi bé, bona nit.
Vinga, bona nit.
La Carmeta, des del barri de Sants de Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit. Què tal, Marta i companyia?
Molt bé.
Escolta, jo, a veure si m'explico bé. Jo voldria saber, perquè les cames per Ginet s'han mogut la seva patent, o el que sigui, voldria que algú m'ho expliqués, a Alemanya, per fer vi. Perquè no ho entenc, perquè, escolta, o és que va de baixa el cap aquí, que no se'n veu, o què? Per això la meva pregunta és aquesta, i voldria que algú m'ho expliqués. D'aquesta gent que hi ha del cava,
sí. Què ha passat amb les caves de Freixenet? Qui ha entrat? Qui s'ho ha quedat?
Sí, perquè s'ha vengut a Alemanya, sí.
D'acord, molt bé. Doncs a veure què ens diuen, Carmeta.
Només a veure que algú m'ho expliqui, saps?
Sí, senyora.
Molt bé, doncs bona nit a tothom,
gràcies.
Adéu-siau.
Adéu. La Maria Rosa, des de Sant Cugat, bona nit.
Hola, bona nit, Marta, bona nit a tothom.
Com estàs?
Escolta, bé, que dic, home, jo no sé si una ara, pel senyor que ha trucat ara, si una emissora tota d'esports, no sé si seria rentable.
És una gran pregunta.
Jo em pregunto, em sembla que no sé... I com que a més en els mitjans públics, escolta'm, tampoc està per gastar gaire la cosa, no?
No està per gastar gens.
Això és el que penso jo. Esclar que moltes vegades estàs esperant un programa i dius, ostres, ara fan futbol i no te'l donen aquell dia. Això passa molts dies amb les dones i els dies.
Correcte.
Que molts dies els... ja ho sé. Però esclar, és que jo que trobo que esclar que no seria... Jo me'l miro el futbol, em miro el Barça.
Ja. Sí.
Mira, i amb algun altre a veure si li faig allò un juju i perd, oi?
I perd.
Sí,
però...
sí. Molt bada, no?
Una mica, però vaja, ja de tot.
Cosa. Primer, abans que se m'oblidi, que volia contestar lo de l'amanuense que em preguntat.
Sí.
Com, en català
és que jo
igual,
he dit... Exact... Ah, és igual, sí?
És igual. Oh. El que passa és que clar, nosaltres diem amanuense i ells diuen amanuense. És la pronúncia que és diferent, però és igual.
És la mateixa paraula, però pronunciada en català.
És la mateixa paraula.
D'acord.
Sí. Per cert, que l'altre dia van sortir a parlar del Club Helena.
Sí?
Sí, oh, escolta'm. I allà havia ballat el Llac dels Cingues, havia ballat les danses húngares...
Que Maria Rosa, que també havies fet ballet i tot.
De petita, vaig fer 2 o 3 anys a la mateixa escola, el fèiem ballet, i per final de festa el fèiem allà al final de curs, no?
Uh-huh.
I allà havia ballat, jo recordo.
Doncs mira...
El Club Helena, sí.
I tant, sí.
Home,
també...
mare de Déu. Sí, i un altre dia tenia... L'altre dia sí que vaig sentir un moment i van contestar lo de la Tuta i la Ramoneta. Ja ho van contestar.
Sí,
bé, sí, era bé, era correcte. Però és que la Tuta i la Ramoneta era una obra.
Sembla
que era una obra de teatre.
Ah, sí?
Sí, que es deia la Tuta i la Ramoneta.
Ah, la Tuta, eh?
La Tuta, sí, la Tuta. Igual, no la Tuta i la Ramoneta, era la Tuta i la Ramoneta.
D'acord.
Sí, i és això, i d'aquí ve la de la Puta i la Ramoneta.
Clar.
Però, a més, jo això ho he esbrinat, no sé, em va caure una vegada per casualitat. Tuta, en David, una tuta és una cova. Tot això m'han intentat fent el paraulògic i coses d'aquestes.
Ah, mira, veus, que bé.
Sí, home, sí, que també em faig dir mots encreuats.
Oh, està molt bé.
I,
sí, senyora, és una obra de teatre del Llorenç Villalonga, del mallorquí. Home,
doncs
no
això, bé.
Sí, senyora,
doncs era
molt bé, molt bé.
Sí, ja fa anys, és antiga. Però era això, la Tuta i la Ramoneta.
Sí, senyora, molt bé. Molt
Oi?
Bé, ja hem après una altra cosa, veus?
Oi que sí?
Sí, senyora.
Bé, una altra cosa, el Com de Barça, que el van anomenar també. Això del Com de Barça es feia de 5 a 7 del matí a la Com, sí. Es feia fa anys, ja no es fa, perquè a més el feien el David Zalong i l'Ivan Llença. I em sembla que l'Ivan Llença va morir, pobre nano, que estava malalt.
Ara sí. No sabria dir-t'ho jo.
Sí. Ja dic, però fa anys jo també hi trucava, era de 5 a 7. I em diràs, i quan dormies? Doncs mira com ara.
Com ara, com puc. Sí. Estonetes.
Estones, sí. Bé, res més.
Molt bé, Maria Rosa.
Vinga,
moltes
adéu,
gràcies.
Adéu-siau,
bona nit. Ara és la 1 de la matinada i 19 minuts.
Tinc un llapis i prou. I es mou el meu criteri. Començo a dibuixar i es crea l'encanteri.
Amb un llapis i prou, una noia que no vol una vida convencional, intenta sobreviure en un món d'homes, al Hollywood dels anys 30, persistint en la idea de fer dibuixos per pel·lícules d'animació. Aquest és el punt de partida del musical Ànima, que després d'estrenar-se la temporada passada a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya, ara ha passat a un escenari privat, el Teatre Tívoli, del carrer Casp, a Barcelona, amb les mateixes bones crítiques del primer cop al Teatre Públic, on van tenir un 93% d'ocupació i més de 17.000 espectadors. Ara, al Tívoli, on hi caben gairebé el doble de persones que el TNC, s'hi estaran, en principi, ja ho preguntarem, fins al 5 d'abril. Aquest musical 100% de creació catalana és el resultat d'un somni d'un grup d'amics, entre els quals Oriol Borés i Víctor G. Casademunt, que són avui a la nit dels ignorants. Bona nit, benvinguts.
Molt bona nit.
Com porteu aquesta etiqueta de el musical revelació? Perquè tampoc passa tantes vegades que un muntatge que surt del Teatre Públic, de cop i volta, la temporada següent, vagi a un teatre privat i la gent que ha sentit que en parlaven molts d'altres el puguin tornar a veure.
Sí, jo t'he de dir que no hi pensem, jo no hi penso massa, no hi pensem massa, no. Perquè estem tan immersos en la funció, a més, com que a més amb el Víctor som creadors de l'espectacle, hi ha una part que per molt que hi actuem cada dia no podem desvincular-nos de la part creativa i sempre estem prenent notes i mirant què es pot ajustar i afinar, que no hi pensem massa. Sí que estem molt contents d'aquest exercici que s'ha fet per primer cop, no? D'agafar un musical produït 100% en un teatre públic, no? Que pogués fer aquest transfer, aquest camí cap a l'iniciativa privada perquè el pugui veure més gent, no? Perquè l'explotació dintre d'un marc públic és molt limitat.
Són molt pocs dies, en el fons.
Sí, pocs dies. Van ser
24 funcions.
24 funcions. Sí. Que això per un musical són les prèvies, pràcticament.
Clar, clar.
I està molt bé que passi això, perquè és un exercici que creiem que és molt sa per la cultura i pel teatre, no? De fet, a Londres passa, a Nova York passa, no? Hi ha musicals que són molt coneguts, Miserables, per exemple, va néixer una iniciativa pública, el National Theatre, i va fer el transfer a la privada, i encara el gaudim a dia d'avui, no?
Imagina't. Sou la prova de que un musical de creació i en català que pot triomfar?
Sí, jo crec que sí. Clar, ens fa com cosa dir-ho, sí. Una mica, no? Perquè fa impressió. Jo crec que haurà de passar temps per ser conscients de tot el que ha passat amb Ànima des de l'inici, no? Des d'ara fa 6 anys que l'Oriol va tenir una idea i com vam començar a treballar tot un grup d'amics al voltant d'això i arribar a dia d'avui al Tívoli, veure cada dia el Tívoli ple, clar, impressiona molt. I realment és això. A vegades estem una mica, doncs, com deia l'Oriol, una mica abstrets de tot això i centrats només en voler la millor qualitat per l'espectacle i donar-ho tot a cada funció.
Sí que és maco veure, tenir la sensació de que públic n'hi ha. O sigui, que facis una cosa d'aquesta magnitud i que la gent vingui o tingui ganes de venir-ho a veure, això dona esperança, no? Dona esperança i energia per seguir fent coses així.
Clar, em dèieu que ara fa uns dies vau fer una funció matinal i que va venir una escola, no d'aquí al costat, oi?
No, de Mallorca.
Sí.
Molt fort. Sí, tota una escola van agafar l'avió, ens havien dit a les 3 de la matinada.
De la matinada.
I van venir només per veure la funció i tornar cap a Mallorca.
Sí, és molt fort, això, eh?
Molt fort.
Ens vam quedar de pasta de moniato.
Sí, clar, gent molt jove, no? Entenc?
Sí.
I van entrar bé? Van estar fent xivarri tota l'estona?
Va passar allò clàssic que passa amb les funcions escolars, no? Que sempre hi ha aquella excitació del públic quan van al teatre, s'apaguen les llums i tothom crida, bogeria. I res, va ser començar el pròleg, que és el primer que fem. Les 3 primeres frases hi havia una miqueta de rebombori, hi ha un moment que passa una cosa escènicament, i aquí tot el...
Màgica.
I tots fan... Oh!
I van fer tots... Oh!
I d'aquest to va venir el silenci absolut fins al final de la funció.
Fins al final, que eren a dins.
Sí, després van ser uns aplaudiments com de concert d'allò, de Sant Jordi, saps? Sí. Allò, molt bèstia. I sí, perquè són molt expressius quan els hi agrada alguna cosa, sí. Però va ser molt bonic, realment, i després ens van esperar la sortida. Sí, té algú aquest musical que jo crec que també amb els adolescents connecta. A moltes generacions, curiosament, connecta per diferents punts, però amb els adolescents el parlar de somnis, del que vols a la vida, de qui ets, qui no ets, en un moment on tu t'estàs trobant, no? Quina és la teva ànima, què conforma la teva persona, crec que això inevitablement fa que es connectin.
No es dorm per descansar, es dorm per somiar. I qui somia no descansa mai. Qui somia apunta al cel, a l'espai. Disculpin, sento fort. però no vaig a mitges tintes. Només queden en el record aquelles frases originals, clares i distintes.
Ho deveu cantar en somnis ara ja, no? Totes les cançons, vull dir, és inviable, no? Si els espectadors a vegades surts de la funció i el llapis i prou el tenia al cap no sé quants dies, que llavors te l'has de tornar a posar per treure-te'l del cervell, a vosaltres, no sé, deveu tot, esmorzar, dinar i sopar, dormir, dutxar-vos, anar cantant el mateix, no?
Intentem desconnectar una miqueta també de les cançons. Sí que ens fa molta gràcia que quan entres al teatre, la gent de sala o els tècnics van cantant fragments del musical. Sí. Llavors, aquesta setmana els entra per aquell fragment i canten aquell fragment tota la setmana. La següent ja van variant i penses, bueno, bona senyal si això passa.
Sí, sí, sí. Clar, dèieu que jo he mirat les funcions alguns dies així i veig que està ple, que està ple. Penso, són el doble de gent, el doble d'espectadors que el TNC, no? Perquè són 1.500 localitats, més o menys, no? Més de 1.000, vaja. El TNC no arriben a les 900, però, a més, clar, hi ha un factor que tampoc, si era excepcional que una cosa de teatre públic passi al privat, crec que també és excepcional que es donin uns premis Butaca, premis de Teatre Musical Boncat, que vam tenir 7 per una banda, 9 per una altra, i que normalment quan es donen els premis tu després ja no pots veure l'obra, perquè ja ha passat, és de la temporada anterior. I aquí hi ha uns premis i pots tornar a veure l'obra. Llavors, clar, teniu, suposo que molts espectadors nous, però molts espectadors que repeteixen, no? Això ho noteu o no?
Sí, i tant.
Molt. De fet, el que ens va passar és que en altres funcions que hem fet entremig ens venia molta gent de però Ànima, tornarà, no tornarà, és que jo em vaig quedar amb ganes o jo és que vull repetir, és que la meva filla ho va veure i me n'ha parlat. I clar, nosaltres sentíem una mica, no?, aquesta crida i aquestes ganes per part del públic de veure-ho. Llavors, per això ens hem liat aquesta aventura. I calia fer una aposta que realment ha sigut una mica com començar de zero. Realment sí que sortim del Teatre Nacional, però l'aposta en l'àmbit privat, clar, evidentment hi ha un risc molt alt, és un espectacle molt car de fer i és molt complex a tot nivell. Llavors, bueno, calia fer una aposta, però crec que ha valgut la pena.
Sí, i sí que ens veiem la gent que va venir al Nacional i que ens va dir és que ho he tornat a veure i m'he tornat a emocionar. No sé. Va venir un noi a les primeres funcions que va dir jo la vaig veure 16 cops al Nacional.
Perdona.
No, ens vam quedar. Dic, 16 vegades. 16 cops. Dic, però sí, vas veure pràcticament el 80% de les funcions.
Sí, esclar.
I va venir al Tívoli, va veure les dues primeres prèvies i va veure els canvis que havien fet. Sí. I va dir, ostres, heu canviat això, tal. Ostres, primer he trobat a faltar això, però després he vist que no, perquè, o sigui, ens va fer com un anàlisi, i esclar, va ser molt emocionant de veure aquella persona amb aquella passió, sí, que havia vist aquells canvis. Va dir, ostres, tu, que fort.
Ara jo anava a preguntar, què heu canviat? Per la gent que repeteixi, què heu canviat? Perquè la boca de l'escenari és molt més petita que el TNC, i això, quan entres ja ho veus, no?, que allò serà molt més petit, tot i que el musical és igual de gran, no?, artísticament, però l'espai és més reduït, no?
Sí, l'espai és més reduït, per tant, ha calgut fer una escenografia pràcticament nova, amb el mateix format, però s'ha hagut de construir de nou molt dels elements del musical. I després, en aquest any i mig, el que hem fet és una revisió completa a tot nivell, tant de text com de lletres de les cançons, de música, per condensar una miqueta més. Hem tallat algunes parts, hem refet fins i tot temes completament nous, hi ha cançons que les hem fet de nou, i també hem afegit, jo crec, més màgia. Jo crec que aquest és més màgic. Hem tingut més temps també per poder millorar tots els efectes que volíem crear, tant de llums com de so, com tota una cosa que jo crec que ara està més afinadet encara.
Clar, estem parlant d'Ànima, com si tothom sabés de què va, perquè aquí els tres que som aquí, doncs evidentment vosaltres, però jo també perquè l'he vist dues vegades, per sort, però no tothom sap de què va Ànima. Jo deia que és una creació vostra, és una creació d'un grup d'amics que en un moment determinat, però sobretot de l'Oriol, tot i que hi sou tots els altres, és una història de superació, de lluita, allò que deies, no, abans tu, Víctor, per aconseguir una cosa, per això arriba tant a la gent. Però expliqueu una mica l'origen d'Ànima, realment. D'on neix tot, d'on parteix, no?
Hi ha diferents factors que fan que Ànima neixi. Ja, el primer és que amb el Víctor portem molts anys, que des de que ens vam conèixer dalt del barco de Maricel, fa molts, 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 molts anys. Això és una història, també, per explicar.
Com a fans de musicals.
Com a fans de musicals.
Quan teníem 15 anys.
Però com a espectadors. Dalt
com a espectadors.
Ah, d'acord, d'acord. Sí, sí.
Actuant, no hem fet Maricel.
Per això dic, no em quadrava, però...
És l'espineta que queda, no hem arribat a fer-lo.
És igual, segur que un dia se'n farà una altra versió, no patiu.
Esperem. No acaba mai.
Però amb el Víctor, des que ens coneixem, sempre hem estat creant espectacles... de mitjà format, petit format, performance, animacions, el que sigui. Ens agrada, és una cosa que hem fet sempre. De natural, no?
Sí, perquè no ens agrada esperar tampoc que ens truquin dels càstings, no? I a la nostra vida, és veritat que en molts moments has de passar audicions,
sí.
Però també hi ha moments on no tens feina i nosaltres sempre hem sigut molt proactius de fer coses nosaltres i de buscar-nos la vida i de crear.
I teníem molt clar que volíem actuar, ja si fos a un teatre gran, a una plaça, al Tibidabo hem actuat molt també, hem sigut encantat i és un lloc on tornaríem encantats de la vida.
Kruger, hem treballat Kruger. Com a monstres.
Sí, 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 he fet moltíssimes coses. Però, a part d'això, una nit, jo a Madrid, que m'estava instal·lant al meu pis perquè estava assajant el Rei León allà, Vaig creuar un parell d'idees i hi ha un pensament molt profund que jo he arrossegat sempre, vinculat a la meva àvia per part de pare, que és la persona que a mi em va ensenyar a dibuixar, és la persona que a mi em va explicar que els dibuixos que jo veia a la televisió no estaven allà per art de màgia. I era una persona que tenia una faceta artística molt gran i ella no es va poder mai dedicar a ser artista. Estic segur que li hagués encantat, però no va poder. Ella es va casar, va tenir fills i va cuidar de la família en un context en què que ella pogués ser artista, a ningú li passava pel cap. Més enllà de que, de tant en tant, alguna persona del poble li deia, escolta, Roser, que ens faries
aquest
això?
Dibuix,
ella ho feia encantada i aleshores veies que en aquelles hores xalava, perquè podia fer una cosa artística. I també vaig pensar, ostres, soc molt afortunat que jo sí que em puc dedicar a fer una cosa, a una faceta artística. Per què ella no? Això vinculat amb un llibre que tinc, que m'agrada molt, que es diu In Campaign, que explica la història de totes les entintadores de Disney. I vaig pensar, ostres, és una gran història per explicar, no? La d'aquestes dones que en un moment determinat no se'ls va deixar explotar la seva faceta artística.
Perquè elles no podien dibuixar,
havien
de pintar i prou, no?
Clar,
encara gràcies.
En aquell moment es creia que elles havien d'aprofitar les seves habilitats, no? Per polir els dibuixos que feia...
Netejar, vaja.
Exacte.
Sí.
O barrejar colors i pintar cels.
Sí.
Clar, i penses, ostres, que fort. Perquè després, quan investigues, perquè juntament amb el Víctor, amb la Blanca Brasile, amb el Marc Gómez, hem investigat molt, veus que hi havia moltes dones que han sigut molt claus a la història de l'animació i han fet coses molt importants, però sempre han quedat en l'anonimat, no? en un segon pla. I vam pensar que era una història molt maca per explicar. I juntament, quan vam començar a desenvolupar la història, que han sigut molts mesos, anys de feina, d'escriptura, de reescriptura, vam veure que més enllà de parlar d'aquestes dones que no es van poder dedicar a tot això, hi havia una cosa molt important que ens unia a tots, que era el somni com a motor que et fa accionar i et fa fer coses. No com a objectiu final, perquè l'objectiu, cadascú arriba on arriba i a vegades pel camí te n'adones que aquell objectiu o aquell somni no és el que tu volies aconseguir, no? I també has d'acceptar el fet de reconduir aquest somni, no?
Sí, era una mica també, partint d'aquestes pel·lícules d'animació, no? Aquesta cosa del si ho somies es farà realitat, si vols pots, que són missatges una mica perillosos. I nosaltres venim d'una generació, als 90 va haver un gran boom, no?, d'aquestes pel·lícules d'animació un altre cop, i en referents molt clars. I llavors, precisament també teníem ganes com de trencar, no?, amb aquest somni americà, aquesta cosa d'agafar els contes que ells han agafat, els contes europeus, i els han explicat com ells han volgut.
Sí, sí, la seva
doncs,
versió.
Exacte, doncs ara ens tocava a nosaltres també explicar, no?, l'altra part del conte, però del conte de com tot això es va fer i de com funcionava aquesta indústria.
Fem dibuixos plens de vida, fem dibuixos plens d'acció. Quan es posa la seqüència seguida, fem real la il·lusió. És màgic, un instant d'inspiració. És màgic, és la meva.
Aquí sou, si no vaig equivocada, 16 intèrprets, 10 músics, tot en directe, música en directe, canteu en directe, aquí no hi ha trampa, eh? Si el micro va, si no va, no us sentirem,
no.
O sigui, a més a més del director musical. Jo he sentit gent sortir dient res envejar el que es fa a Broadway. És una frase d'aquelles
sí,
que dius...
Sí, sí.
Perdoni, la pot dir una altra vegada? Que segurament la posaran en un pòster, no? O sigui, si aquest espectacle te'l venen en anglès, tu te'n vas a Londres a veure'l i el fan en anglès, tu no dius mai que s'ha fet a Catalunya.
De fet, hi ha gent que ens ha dit, ostres, la traducció està molt ben feta.
Sí, s'han pensat que era una...
Ah, que era una versió.
Sí. Això ens ha passat, eh?
Això ens ha passat. Dit,
ostres, l'adaptació al català és boníssima. I dic,
bueno, és que no, és que nosaltres som catalans i l'hem fet en català.
L'hem fet aquí.
Que sí. Bo.
Això ens ho han dit, això ens ho han dit. Sí. Clar, és que les persones que l'hem creat som amants del gènere. Molt, molt, a nivells extrems. Mm. Aleshores, ens ho mirem tot amb lupa. Amb molta lupa. I cuidem cada detall. Jo hi ha coses de, per exemple, en el cas de la roba, que jo he fet els figurins sí, i la sí, roba, sí. Me'n recordo que em deien, és que això no es veurà. Aquest canvi que estàs fent és tan petit que no es veurà. Clar. I penses, jo sí que el veuré.
Clar.
I per mi és important. Aleshores, estan cuidades les coses a nivell de cine, podríem dir. Sí. Tu entres a la sonografia i tot està cuidat.
Tot està al detall.
Al màxim.
Nosaltres... És com el vostre fill, això.
Clar, sí, és el nostre sí. fill. I nosaltres venim també de la Cubana, que ha sigut una gran escola per nosaltres.
Imagina't que feu de tot a la
Cubana. Exacte,
no?
La Cubana aprens de tot. I hi ha aquesta cosa que el Jordi Mirat sempre diu de la ploma fa l'ocell.
Sí. Clar.
No? I és veritat, és aquesta cosa de que cada detall, cada coseta està mirada al mil·límetre.
Al mil·límetre.
Que devia coincidir al final de L'amor venia amb taxi sí. amb l'inici dels assajos d'ànima, no?
Sí.
Sí, era com esquizofrènic al moment.
Va prendre moltes vitamines.
Però moltes, no?
Sí, perquè assajàvem tot el dia, clar, començàvem a les 9, 10 del matí sí. Assajàvem ànima, acabàvem a les 6 de la tarda i llavors sortíem corrents, a les 7 entràvem al Romea i ja ens preparàvem, ens posàvem a fer bosses de cacauets, ens preparàvem les robes, pentinàvem perruques i a les 8 estàvem fent funció fins a la nit sí. i tornem a començar.
Sí, sí, sí.
I van ser 3 setmanes molt intenses.
I els dissabtes assajàvem al matí ànima i després anàvem a fer
dues funcions.
No s'equivoca la lletra d'una cançó cap a un lloc o cap a l'altre, no, eh? Això no passa.
Això per sort no va passar. No.
Escolta'm, es podria donar el cas que un dia algú de Madrid veiés un alma o fins i tot un soul. Sí, això podria arribar a passar.
Ens encantaria.
Perquè
per
aquí la...
Ens encantaria no, molt. Ha vingut gent de Madrid.
A veure-la?
Sí, i és veritat que en el món més teatral i de la professió sí que ens hem sentit molt acollits
sí.
Pels amics de Madrid i notem com... Bueno, hi ha molta curiositat. I és veritat que gent que no és catalanoparlant ha vingut a veure la funció i els hi ha encantat.
I ho han entès tot, perquè s'entén tot.
Perfectament. I jo crec que seria també molt guai, però seria molt bo, perquè crec que, a més, és una tradició que s'ha perdut. Fa anys, de gol de gom portava totes les produccions. No? Maricielo es va fer a Madrid dues vegades, el Glups, el Mikado, no sé què. I crec que recuperar una mica aquest intercanvi de coses que, no? Sembla que només ens puguin arribar les coses de Madrid aquí. Però nosaltres fem coses molt boniques i que poden tenir molta vida més enllà d'aquí i crec que seria una passada aconseguir això.
Doncs va, com que ja em porteu dues de coses extraordinàries, no,
veure.
No, una tercera podria arribar. Fins al 5 d'abril hi ha possibilitat de més. Ho dic per això, i si hi ha alguna possible gira, o amb aquest muntatge no hi ha gira, perquè tècnicament és inviable.
De moment, fins al 5 d'abril, si depèn de la resposta de la gent. Per nosaltres, tot el que puguem allargar, clar. Si ve gent, ho allargarem, evidentment. Si el públic vol ànima, nosaltres tenim ànima per estona. La gira és més complicada, perquè tècnicament és complicat, però no descartem res, estem mirant totes les opcions. Per part nostra, tota la vida que pugui tenir l'espectacle, la tindrà.
Doncs, nois, Oriol Borés, Víctor G. Casademunt, moltíssimes gràcies, llarga vida ànima, i que continueu disfrutant i fent disfrutar la gent.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Són com un estel fugaz, parpelleja i tu perdràs. Si un desig s'agita al pit, és l'escollir.
És
l'escollir.
Espera, i mira el diari, oi que és increïble?
Franklin Roosevelt assegura que si és el nou president dels Estats Units...
No, aquí no, al costat.
Ah. Unir els dibuixos en moviment i el so és una delícia per l'oïda i la vista. Parlem amb ell per conèixer la persona capaç
de sorprendre'ns amb cada curtmetratge. Quan he llegit l'entrevista, se m'ha parat el cor. És que és com si hagués conversat amb ell. Espera, i mira aquí. Aquí. Pregunta't si el que estàs fent avui t'acosta enlloc on vols ser demà. És que és tot, és tot el que diu, tot el que fa, el curtmetratge... És que no es pot explicar, s'ha de veure. Vols que anem junts?
Què?
Sí, no m'importa tornar-hi.
M'encantaria.
Sí?
Greta, jo he vingut perquè t'he de dir una cosa important.
Ah, sí, esclar, perdona.
Tothom diu que aquesta crisi no durarà per sempre, no? I quan penso en el futur... És que hi he estat pensant molt en el futur últimament, saps? Sí. Recordes quan érem petits i jugàvem junts, l'Emili i tu i jo?
Sí, clar.
La vostra mare sempre ens deixava jugar aquí a la rebotiga.
Ai, vam ser feliços de petits, oi, George? Tot ha canviat tant des de la mort dels meus pares.
Tu et vas inventar un joc en què l'Emili i jo et dèiem una cosa...
Doncs és un bon moment per repensar-se si aquesta setmana Ànima o qualsevol obra de teatre, ja que... Dissabte, a més de ser el Dia Mundial de la Poesia, és el dia que s'ha organitzat el CAP Butaca Buida, que el que es vol és omplir tots els teatres de Catalunya. Si vols guanyar un Gaudí o un Goya, vine a la Nit dels Ignorants. Llucia García, Romeria.
M'ha agradat molt actuar... Però ser actriu també és tota aquesta altra part de fer promoció i de que la gent et conegui i tot això. I no sé si això és el que vull o no.
Dir que aquest premi és per molta més gent a part de mi, és per la Carla, per haver confiat en mi.
Judit Colell, Frontera.
De sobte ha sigut com un canvi radical, sortir de la zona de confort meva.
I el Gaudí, la millor pel·lícula és per...
Quins nervis.
Frontera.
Clàudia Sadó, de Sucre.
Està sent un regal. I el reconeixement aquí, doncs, que ens hagin nominat els Gaudí i els Goya, és un reconeixement per tothom, no? Perquè és una feina molt d'equip.
Crec que necessitem més representació cultural de les persones amb diversitat funcional a les nostres ficcions.
Jordi Jiménez, Gilbert.
Som 5 finalistes, per tant, tinc un 20% de possibilitats.
Goya és para... Gilbert.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Catalunya Ràdio. Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ningú ho diria. Joel Joan també és un matiner.
Joel Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com portes tu això de matinar?
Molt malament, perquè encara he de matinar. Jo acabo d'arribar a casa, veig que esteu treballant i torno a pagar la ràdio i em torno a potrullir. Què heu fet malament a la vida, xatos meus? Perquè heu de fer aquest programa a aquesta hora.
Si Joel Joan pot llevar-se d'hora, tu també pots fer-ho.
Què és el primer que fas quan et despertes?
Poso els matiners. El
molt bé, Joel, molt bé.
Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Dos minuts i arribarem a 3:15. Obrim aquesta hora el capítol de preguntes contestades.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar...
Va, que pujarem a l'avió perquè fa un parell de nits, fa unes quantes nits, en Joan, des de Vallcarca, ens va fer aquesta pregunta.
A veure, ahir vam tornar de Mallorca de veure la filla gran i tot plegat, en Waring,
sí.
I va passar un cas... Bé, va passar... Primer em va fer una pregunta, però què és el càrrec de sobrecargo? Quan diuen sobrecargo, tal i qual,
sí.
Que sempre sol ser una noia, no?
Sí.
Quina missió té i què és ben mirat el sobrecargo?
Doncs molt bé, quina és la feina del cap de cabina del passatge d'un avió? I a qui hem preguntat? Doncs Eric Besora, que és pilot d'avió i divulgador aeronàutic.
Els tripulants de cabina tenen la missió de supervisar la seguretat dins de la cabina de passatgers des de que comença el vol. Si us hi fixeu, en les fases més crítiques, com són l'aterratge i l'enlairament, cada un d'ells o elles està supervisant una sortida d'emergència. A més, cada un d'ells té unes funcions específiques tant en situacions normals com en situacions d'emergència. El sobrecàrrec, o cap de cabina, és qui gestiona tot l'equip de tripulants de cabina d'un vol en concret, qui té la visió general de tot el que passa dins de la cabina de passatgers i també és el nexe entre el que hi passa i els pilots. Si hi ha qualsevol urgència, com per exemple un problema mèdic amb un passatger, els pilots no en tenim consciència fins que el cap de cabina ens avisa. De la mateixa manera, si necessitem alguna informació en concret d'alguna cosa dins de la cabina, també ens ho pot proporcionar. És una figura primordial perquè els vols surtin bé i ho seria també en cas de tenir algun procediment d'emergència.
Doncs, mira, resposta entesa perfectament. Moltíssimes gràcies a l'Eric Besora. Deixem davant del món de l'aviació i anem, si us sembla, a filosofar una mica, perquè ja fa unes quantes setmanes, jo crec que més o menys fa un mes, la Maria Rosa, des del barri de les Corts de Barcelona, tenia aquest dubte.
Hi ha una frase d'un filòsof que no recordo el nom, que senzillament va dir: néixer per morir no té sentit. Aviam si hi ha algun ignorant que ens podria dir qui va ser.
Doncs com que cap ignorant hi va dir la seva, ningú va contestar, el que hem fet és traslladar la pregunta a Josep Ignasi Vives, escriptor, professor de filosofia i viatger, i ens deia això.
Si bé la frase com a tal no es pot atribuir de forma fiable a cap autor concret, sí que és cert que conté alguns pensaments que estan molt vinculats a corrents filosòfics moderns. Per exemple, l'antinatalisme, que és un corrent ètic que qüestiona si portar noves vides al món és moralment justificable. Alguns filòsofs contemporanis, com David Benatar, han defensat que néixer implica inevitablement exposar-se al sofriment i que evitar aquest dany potencial podria ser, segons alguns arguments, preferible. Aquesta sensibilitat té antecedents en el pessimisme filosòfic de Schopenhauer, que va descriure l'existència com un moviment constant entre el desig i la insatisfacció. Però el problema també té alguns vincles amb l'existencialisme. Pensadors com Jean-Paul Sartre van sostenir que la vida no arriba al món amb un significat prefixat. És a dir, el sentit, si existeix, ha de ser construït per aquells que viuen. En aquesta frontera apareixen també reflexions de Camus, per exemple, el concepte de l'absurd. Per Camus, l'ésser humà busca la claredat, l'ordre, el propòsit, mentre que l'univers en el que habita respon a vegades amb un silenci imperturbable. La distància entre aquestes dues realitats, la nostra set de sentit i la indiferència que sembla que ens mostri el món, és el que ell anomena l'absurd. Potser per això frases com néixer per morir no té sentit no són només un gest de desànim, no és només desesperança. Funcionen més aviat com una porta d'entrada a una pregunta molt antiga i molt profunda. Si el sentit de la vida no està donat d'entrada, això és un motiu per negar-lo o és un motiu que ens anima a començar a inventar-lo? Doncs bé, espero que la nostra resposta hagi pogut llançar una mica de llum sobre aquesta qüestió.
Doncs
moltes
segur,
gràcies.
Segur que sí. Moltíssimes gràcies, Joan Ignasi. Dubte resolt, Maria Rosa. Va, que abans del conte, en Juanjo, des de Sant Vicenç dels de Castellet, ens demanava la banda sonora de La vida és bella, recordeu? Doncs mira. La vida és tan bella que arriba el moment de tancar la nit dels ignorants amb un conte, com sabeu, com fem des de l'1 de setembre.
El conte per anar a dormir.
I aquesta setmana llegim els relats del llibre Vòrtex, de Francesc Duc Casanova, que és Premi Recull de Narració Joaquim Ruyra, del 2025, i publicat per Cap de Brot Edicions. Després d'escoltar durant dos dies el conte que portava per títol Eduard, avui comencem un altre relat que també llegirem en dos dies, per tant, fins demà no sabrem la resolució, i que porta per títol Una. És un relat que està dedicat a l'Alba Llibre, diu, per escoltar i explicar trossets de vida amb tot l'agraïment. Diu així. Quan tenia 10 anys, jo era l'única noia de l'equip de futbol de l'escola i els records em diuen que amb els meus companys tot era fantàstic. Dels rivals, en canvi, no puc dir-ne el mateix. Negar-me un gest tan simple com una encaixada de mà al final del partit em produïa una ràbia que en aquell moment ni entenia ni sabia gestionar. I les mirades, o més ben dit, l'absència de mirades, com si de veritat, evitant-me els ulls, els contrincants aconseguissin que la meva presència es pogués esvair de sobte, com aquell que bufa al cap d'un llumí encès. Ara que m'ho miro amb la perspectiva que donen els anys i una vida feliç, tendeixo a descafeinar aquells menyspreus i a no maleir gairebé ningú, tot i que sóc conscient que no m'ho hauria de permetre. Parlo de nens de 10 anys, carall, i no pas d'adolescents descarnats que s'esbatussen contra les pròpies hormones. Perquè llavors els meus rivals eren això, nens, i prou. Tan tendres en aparença, tan senzills, amb dos braços balders i dues cames canyiules, amb mans tafaneres i peus toscs, amb el cap badoc i els ulls curiosos, però tants d'ells també amb aquella agrorrància de pensament que no pot ser intrínseca de cap de les maneres, és clar que no, però que sembla que s'infiltri a les neurones d'alguns d'ells des de naixement, com una cançó de bressol que el nadó aprèn de manera inconscient i que integra. Per quina raó, si no, els meus companys em tractaven com una més i els contrincants s'entossudien a bandejar-me? On raïa la diferència? Un dels últims records que conservo d'aquella època és el d'un mal pare, dret, a la graderia, amb un cigarro a la mà i una gorra al cap. A la nena! Cridava. Deixeu-li que passi a la nena! I reia d'aquella manera exagerada, que no cal descriure, que tothom visualitza sense necessitat de detalls. Encara ara tanco els ulls i veig aquell orangután. A la nena, que xuti la nena! No la defenseu, no val la pena! Que xuti ella, si pot! Que xuti la nena! I riure que riuràs. Llavors em dolia el recurs tàctic que aquell pare prodigava, deixar-me tenir la pilota per evidenciar la meva suposada ineptitud pel simple fet de no tenir testicles, i m'esforçava per demostrar que la nena no era ni un bufó ni una toia i que valia tant com qualsevol dels nens. Ara, en canvi, amb 40 anys, el que voldria que m'hagués dolgut són les rialles de la resta de pares que succeïen el comentari d'aquell fumador, que segur que li engreixaven un ego escàs, i que per inèrcia, covardia o deformació masculina, la majoria dels allà presents deixaven anar, degradant el gènere d'una manera primària i ferint l'autoestima d'una criatura en construcció. A la nena, passeu-li a la nena. No recordo cap pare ni mare que s'alcés i s'hi encarés per demanar-li una mica de respecte, per dir-li tros de merda o per clavar-li un bon cop de genoll entre les cames. Els exculpo dient-me que eren altres èpoques. Em menteixo i els protegeixo. A vegades em miro els patis d'escola quan hi passo pel costat, m'hi aturo, llambrego la mainada i em sembla absurd que descobrir un grup de nenes jugant a pilota entre tants nens em faci somriure. Tant que hem avançat i tan barates que encara venem les victòries, com si ens haguéssim acabat d'empassar que hem de donar les gràcies per les engrunes que ens hem guanyat únicament amb la nostra pròpia suor. Llavors, en vaig fer 13, i això de barrejar nois i noies en un mateix equip es va acabar. Durant uns dies em va semblar que el món em queia al damunt i que el futbol s'acabava allà, que el meu trajecte passional s'escapçava i que només em quedava recollir les coses del vestuari i tapar-me sota el llençol quan arribés a casa per no sortir-ne mai més. Que em separessin dels meus companys d'equip pel simple fet de ser dona em semblava un capritx absurd i arbitrari que no vaig voler entendre. El meu pare em va dir que era injust, però que seria com una estrabada de queixal que em doldria uns dies, que llavors passaria i que descobriria que les noies eren molt més interessants que els nois. No me'l vaig voler creure. El que jo desitjava era que aquella obligació d'anar a jugar més amb els meus companys em fes ferida, que sagnés, que no em cicatritzés, que em fos una tortura i així recordar-ho per sempre. Que no tens dret a queixar-te si t'extirpen una part de tu? Si et prohibeixen jugar a pilota amb els teus? 13 anys teníem, només 13. De debò, tanta pressa, tanta nosa fem les nenes i tant d'hora... A l'últim entrenament d'aquell curs em van regalar una samarreta amb el número 10, firmada per tots ells, i que encara guardo. També la foto de final de temporada, jo enmig com una més, per última vegada. Aquell dia vaig plorar, esclar. Les emocions se'm menjaven a una velocitat difícil de gestionar. Em van mantejar fins al cel, van buidar-me una covellada d'aigua al damunt i ens van fer tots un far de riure. Vam beure Coca-Cola, vam menjar pastís i vam acabar fent xuts de falta directa des de fora l'àrea fins que es va fer tan fosc que ja no hi guipàvem. El record d'aquell comiat se'm difumina entre la felicitat de sentir-me estimada i la tristesa del proscrit a qui desterren. I mai no he volgut oblidar-me ni d'un sentiment ni de l'altre. Perquè una cosa és ser masella i l'altra babaua rematada, que està pels ulls, a consciència, per no veure l'innegable. Així que per això de l'edat i per la pobertat rere la qual vestien la norma, vaig haver de canviar d'equip. I l'únic femení que llavors hi havia a prop de casa era el Club Rius. De seguida vaig adonar-me que aquell món que m'havia caigut al damunt, quan vaig haver d'abandonar l'equip de nois, seria un mal tràngol passatger perquè aquell nou grup de noies va magnificar encara més la meva passió pel futbol, per l'exercici físic i pel sentiment d'equip i família. Tal com havia predit el meu pare, la ferida oberta es va guarir amb rapidesa, com si en fes molt de temps d'allò, i en qüestió de poques setmanes em va semblar que em transformava en una altra persona, que deixava de ser la nena de 13 anys per convertir-me en una dona de la mateixa edat, però molt més madura, perdent aquella ninesa, adquirint un enteniment sobre la realitat de la vida que em va venir de cop i que, entre nens, no se m'hagués despertat mai tan de sobte. Doncs haurem d'esperar a demà per escoltar com acaba aquesta història, aquesta noia que ha deixat l'equip de nens per continuar jugant a futbol amb un equip de noies. Va, que ho deixem aquí, ens n'anem. Arribem a les 2 de la matinada, arriben les notícies. Tornarem demà a partir de les 12 de la nit, com sempre, amb més preguntes i respostes i amb més converses. I, per cert, com que ja és 19, felicitats a tots els Joseps i Josepes. Fins demà a les 12. Bona nit, que descanseu.